de la mar, amb l'objectiu de millorar l'estètica del muelle, del moll, de costa i el seu entorn per a reforçar el seu valor turístic. Les obres han consistit en la construcció d'una façana ventilada que permet ocultar les parts dels locals de la plaça del mar, on s'emmagatzemen els contenidors de fem que linden amb la plaça de Sete. És una més de les actuacions per a embellir l'autoritat portuària de Castelló, que s'està impulsant per a convertir la zona lúdica del port en un focus d'atracció turística. És anant cap a la capital de la Plana, la remodelació integral del Camí La Plana tira a caminar. Les obres, que ho transformaran en un espai urbà més amable, segur i amb possibilitat de circulació ciclista per a vianants, obliguen a tallar el trànsit a aquest eix viari, que des d'ara només permetrà la circulació de residents únicament sentit grau. En aquestes primeres setmanes, el tancament s'aplicarà de manera gradual, pel que les restriccions afectaran des del camí La Donació al camí Serradal. I a Onda, els veïns han donat, en 2018, 63.000 quilos de roba usada, una xifra molt elevada si es compara amb la de 2015, quan es va recollir 42.600 quilos, i més elevada que la del passat 2017, en la que es van recollir 61.000 quilos. La tinent d'alcalde de Política Social, Mari Carmen Aguilella, ha indicat que aquesta data confirma l'elevat nivell de conscienciació dels veïns d'Onda amb les persones amb dificultats socials. Des d'aquest equip de govern sempre s'han ficat facilitats a aquestes iniciatives solidàries perquè pensen que s'ha de construir la ciutat entre tots, oferint oportunitats a totes les persones i posant en valor la solidaritat i la inclusió. Ens centrem ara en la localitat de Vila-real. La regidoria de Serveis Socials acaba de preparar una nova edició de l'Aplec de Temps Lliure i Campus Natura de Pasqua, per a la qual ja es poden realitzar les inscripcions. Per segon any consecutiu, tots dos serveis es promouen junts per a oferir activitats adaptades a les diferents necessitats dels xiquets i xiquetes de Vila-real i les seues famílies. Amb aquest objectiu s'ofereixen 115 places per a xiquets de 3 a 16 anys, de les quals 100 es distribueixen als col·legis de Carles Artou i Botànic al Duc, i les altres 15 al Centre d'Educació Especial La Panderola, destinades especialment a aquells xiquets i xiquetes i joves amb capacitats diferents. Les preinscripcions es podran realitzar fins el 31 de març i, com a novetat d'enguany, es realitzaran de forma presencial al registre de l'Ajuntament i amb el certificat digital. Tot això per a garantir la realització del tràmit amb la màxima comoditat i sense necessitat d'haver d'eixir de casa. I avui ha comparegut en roda de premsa el regidor de Normalització Lingüística i Tradicions, Santi Cortells, per a presentar una nova edició del Voluntariat pel Valencià, en el qual s'han obert ja les inscripcions.
El programa torna a posar en contacte persones que parlen valencià amb unes altres que volen fer el pas de llançar-se a practicar la nostra llengua, amb l'únic requisit de quedar una hora a la setmana al llarg de 10 setmanes. Aquesta experiència no només serveix per a conèixer altra gent, sinó que aquells que acaben d'arribar a la nostra ciutat se'ls obri una porta a una integració.
Una iniciativa recolzada i també organitzada per l'Associació Cultural Socarrats. Era el seu president, Fermí Font, el que explicava per a què serveix el voluntariat pel valencià.
En la qual afavorís la integració de la gent que ve de fora i la gent que se presenta voluntàriament, com tot voluntariat, és una qüestió realment molt satisfactòria, com quasi sempre, no? El poder ajudar alguna altra persona, el compartir experiències, cultures, conèixer altres cultures, perquè no solament venen de l'estat espanyol, sinó, com hem vist ací, venen gent de diversos països europeus i de latinoamericans, gent que percep que és important conèixer la llengua que estem parlant ací, i per això nosaltres no podem estar més que satisfets.
Finalment, des d'Escola Valenciana, Maria Nebot indicava què és el que els donaran als participants que s'apunten a aquest voluntariat pel valencià.
Material de suport, que és la llibreteta, per a que apunten les seues coses, boli, xapa, i el quadern de suport, que enguany l'hem millorat amb algunes qüestions ortogràfiques o de la flexió verbal. Però a banda, el que volíem presentar és que en els anys anteriors s'havien fet una edició d'un llibre d'escriptors i escriptores valencians per visibilitzar que tenim professionals que escriuen en la nostra llengua, i enguany hem fet un llibre nou, que és el 10 de dones, i d'aquesta manera visibilitzem el que hi ha escriptors en valencià i que hi ha escriptores i dones professionals.
I quan arribem a la 1, 13 minuts del migdia, nosaltres ja fiquem el punt i final a aquest repàs per l'actualitat política, tant provincial com local. Fem una pausa i de seguideta continuem presentant-los més convidats.
Disfruta la Magdalena con el mesón de la tapa y la cerveza y Mediterráneo. El mesón de la tapa y la cerveza de la Plaza de España en el Parque Ribalta te ofrece las mejores tapas y cervezas a los mejores precios de las fiestas. Todos los días, desde las 12 del mediodía y hasta la medianoche, la mejor oferta gastronómica en el mesón de la tapa y la cerveza. No te lo pierdas. Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
No tengas miedo a confeccionar la lista de comunión. En Sport2 Villarreal están para ayudarte. Sin prisas, con atención personalizada, fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto I Estárrega. Con todas las novedades para el verano. Todo lo último y solo primeras marcas. Abierto plazo de confección listas de comunión en Sport2 Villarreal. 964-033-162. Sport2, comulgando con el deporte.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem. Y también en Canem puedes encargar ya la lista de comunión para tus hijos. Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Agricultor, Roundup Ultra Plus. Más económico por ser más eficaz, sin necesidad de mezclas. Roundup Ultra Plus. Ahora, menos de 3 euros el litro el segundo envase. Distribuido por Agromaestrat. 964-32-2041. Si no lo encuentra, llámenos al 964-32-2041.
Dinos tu profesión y nosotros te vestimos. En Big Mader Arbo encontrarás tu ropa laboral con asesoramiento personalizado a un precio espectacular. Big Mader Arbo, Avenida Pío 1255, Villarreal.
¿Quieres atenuar el paso del tiempo?
En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, incorporando continuamente herramientas y materiales innovadores de última tecnología y ofreciendo los mejores tratamientos para verse bien. Estar bien por dentro y por fuera es posible. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Villarreal. ¿De dónde
sales tú? En el Salón de Peluquería y Estética La Pelu los cambios son sorprendentes. En tan solo una hora damos poder a tu mirada con las extensiones de pestañas y conseguimos lo que ningún otro tratamiento consigue. Salón de Peluquería y Estética La Pelu. Si vas a bajar la mirada, que sea para lucir tus pestañas. Pide cita en el 964-520472 o en la Plaza Colón 10 de Villarreal.
Màgia per a si, 12è Festival de Màgia de Villarreal, del 21 al 24 de març. Màgia solidària, màgia al carrer, gala unipersonal, gala internacional, gala familiar. Venda d'entrades a l'Auditori Municipal i en entrades.vila-real.es. Màgia per a si, Regidoria de Cultura, Ajuntament de Villarreal. Villarreal avança en cultura.
Disfruta la Magdalena con el Mesón de la Tapa y la Cerveza y Mediterráneo. El Mesón de la Tapa y la Cerveza de la Plaza de España en el Parque Ribalta te ofrece las mejores tapas y cervezas a los mejores precios de las fiestas. Todos los días, desde las 12 del mediodía y hasta la medianoche, la mejor oferta gastronómica en el Mesón de la Tapa y la Cerveza. No te lo pierdas. Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
En el Ford de Palagallata encontrarás panes especiales de espelta, normal e integral, quinoa, camut, centeno, también alemán, semillas, todo sin olvidar el pan tradicional. Además ahora puedes encargar todo lo necesario para Pascua, monas, panaetes. Ford de Palagallata, en Villarreal, calle Ejército 102 y avenida Pío 12, 44 y en Castellón, calle Morería, número 1.
Auto Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen en Villarreal. Auto Villarreal. Ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Villarreal. Tu concesionario oficial Volkswagen.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Por fin en McDonald's, la innovación más gourmet, Signature Collection. Ingredientes exquisitos como queso de cabra, salsa bourbon, lechuga batavia, cebolla caramelizada. Personalízala a tu gusto, 100% vacuno gallego. Disfruta de 150 gramos o si quieres 300. Y un pan con semillas de amapola. Compara, valora y que no te lo cuenten. Signature Collection, en McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte y Villarreal.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar amb una persona polifacètica, perquè igual el coneixem per la música que per l'escriptura en estos darrers anys. Així que anem a parlar d'alguns dels projectes. En alguns insistirem més perquè estan més a prop al calendari, altres els tornarem a recordar. Ens referim a Juan Gaspar Nebot. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
I és que no para, m'estava comentant el calendari que té vostè per davant i, vamos, enguany és de traca important.
Festa major. Festa bueno, en primer lloc no me parles de vostè, per favor.
Sempre, la tercera vegada ja que m'ho dius. Al final cauré ja.
A mi me passa el mateix, jo sempre dic que estic molt mal educat. O sigui, us han ensenyat a parlar de vostè. I els pares igual que es parlava sempre de vostè i ja érem vosaltres majors. Pues sí, la veritat és que això és... Jo sempre dic que això és com una segona vida, no? El tema de la música va ser ja des dels 13 anys, o sigui, als 7 anys estava dalt d'un escenari, no? Però és que el que és el tema de la literatura m'ha donat una segona vida. I clar, com a primícia, sí, en Ràdio Villarreal, el tema és que el dia 29, entonces, d'este mes, en allí a la Casa d'Esmundina, a les 9 hores, a les 7 de la vesprada, fem la presentació d'un llibre que jo personalment parlo per mi i parlo també referent a l'Associació d'Escriptors Locals de Tirant lo Groc, correcte, de que presentem un llibre en el qual participem els 10 escriptors d'ací del poble, el 9, acompanyats també d'Eduardo Pérez Arriba com a conseller de Cultura, que ell també col·labora. I és un llibre en el qual la referència és sempre parlar d'algo, el motiu és coses del poble, no? Però que després la història són fictícies, no? I això és el tema, sí.
I sí que es vora, no? La gent, ho comentàvem en algun capítol, no sabem si entre vosaltres heu parlat, mira, jo em centraré en això per intentar evitar o diguem llibertat total i si coincidís alguna cosa que coincidisca, perquè cadascú al final també tindrà el seu punt de vista.
Sí, ho vam comentar, no? Per no repetir, el que passa que les històries, la imaginació és lliure i és el més ric que tenim, el ser humà, la imaginació, el que passa que van marcar com unes pautes. Bueno, jo parlaré de l'ermita, jo parlaré de la panderola, jo parlaré també de l'escola, cada una, entonces donem com si diguem una idea. Això no vol dir que alguns llocs coincidissin, perquè clar, com després també molt important que està en València, està, i pot coincidir al millor lo que és els llocs, no? La situació de la història, però els personatges no, perquè cada un s'imagina el que vol la seva història, no, de la seva manera. Però sí que és cert de que el punt de l'encontre des de l'ermita fins al col·legi de la Consolació, des de la Creu de Liaga fins a la Panderola, doncs hi haurà llocs que potser se repeteixen. No?
En aquest cas ens comentaves que vas néixer, no, a la zona del Crist de l'Hospital i el teu text, tot i que poden haver altres punts, es focalitza allí, no?
Sí, arranca, clar, jo vaig néixer en la Creu de Liaga número 10, és que el creuat en Caller València, i allí estava la serreria dels meus pares, no? Tal igual, la d'Envases de Nebot. Claro, això jo ho transmitís a un personatge en el qual no sóc jo, però, claro, tot aquell escritor, a l'hora de parir algo, sempre se basa en moltes... Jo la primera novel·la, per exemple, lo de Comienzos, pues, claro, el que me coneix a mi diu, bueno, però ahí estàs tu, vale, estic jo, però traté de que la història sigui fictícia basada en uns hechos que poden ser reals. Ah, claro, així està clar, però també el personatge se'n va fer la mili a la Lliun en aquella època. Per això jo agarro aquesta història, perquè ahí n'hi ha un succés grave, no?, en la història, però jo agarro que un company meu, també músic, va anar allí, en aquest any, i va presenciar el que va passar allí. Me va ser el fet d'un company meu va anar a l'Emili allà al Sàhara i d'ahir trago una història la qual a d'ell li marca i se fa un revolucionari en els anys 70, se fa un tal igual, lo qual també hi ha una cançó en la historieta que és una cançó que jo vaig escriure, claro, jo li fico el personatge i claro, quan parla de la xiqueta que la seva fillola i tal, i parla de l'ermita i ell quan torna a casa torna a la Creu de Liaga, lo important d'esta xicoteta, este cuento, esta historieta és el que pa voler com a una persona, com a un poble, com un animal, el que sigui, tens que conèixer-lo. Si coneixem la història, per això se diu històries d'un poble, si ho coneix la història del seu poble on has viscut, pot voler més. Perquè el desconeixement ja saps que a vegades fa que puguis clavar la pata algunes vegades, no? Uh-huh. En les persones mos passa igual. Sí. Quan mos coneixem és quan pot sortir el carinyo.
Uh-huh. Així que és important, no? I també veure, no, perquè molta gent, oi, Vila-real dona per escriure un llibre, no diran, no, però sí, tampoc passa. Uh-huh. Doncs sí, no? També veure que pot tindre protagonisme, no?
Sí, clar que dona per escriure. El que passa que això és una cosa molt, molt simpàtica i té la xispa que té és de que com cada un el que conta està basat en algo que coneix o que veu i el lector o lectora, entonces quan ho llegirà també se recordarà o també ho veurà que és present, entonces té un atractiu molt especial, claro que n'hi ha per escriure un llibre, perquè cada un, fíjate que som 10 persones, entonces la imaginació de 10 persones i la narrativa de 10 persones basant-se en algun fet real, això ja és suficientment atractiu, encara que la historieta no siga una cosa transcendent, però que siga bonica, que siga atractiva, que és la nostra finalitat, i també que arribi a les escoles també del poble, que arribi a l'institut, que arribi, claro, el llibre no té, no és un llibre ni infantil, ni juvenil, ni adults, és per tots. El que no se recorda, perquè és molt jove d'això, sí que veurà on estan els llocs que contem, crec que jo, vamos.
I el major, doncs, se retrobarà, no?, amb històries.
Claro, el major se retrobarà, és el que més ho disfrutarà, no?, com si diguérem, no?
En aquest cas, ens havies comentat, Juan, que diguérem sí que vau dir, pues mira, jo em centraré en la panderola, jo aniré cap al terme, més o menys, tot i que coincidisca, però a part d'això, més o menys el relat, vos vau marcar una extensió, heu tingut també cert marge?
Sí, sobre 10-20 pàgines també, perquè clar, multiplicat ja per 10, en si ja te'n vas a 200, o sigui, tens que tindre consideració de fer també una cosa que a més que siga mena i siga atractiva, pues també que no carregar molt el tema de l'editorial i no, que no siga una cosa que no sigui molt espès tampoc, no? Que siga bé. Però queda, el llibre queda, jo t'ha portat com a primícia, i que costa, que això és primícia de veritat. Igual l'entrevista, suposo que els meus companys estaran també contents.
Si no te tiren, si d'ací el divendres que ve no te veiem en el grup, és que t'han tirat per dir massa coses.
I així t'ha portat, el que és la portada, que vam estar mirant quina elegir, i el que són també les històries d'un poble, dels escriptors, no?
Així que la portada avancem, que també Sant Pasqual es pot veure, no? Que, òbviament.
T'has fixat en el groguet? el color.
No, tirant lo groc, quin color ha de ser? A més, a veure si li donem un espent al Villarreal, a veure ja si puja cap a dalt.
A veure, ara la cosa va millor, eh?
Sí, sí.
Ahir vaig disfrutar, ahir va ser. No vaig poder veure perquè també vaig dintre de València tard, però ahir bé. Ara m'alegre molt. Jo no soc futboler, m'agrada el futbol com una cosa molt superficial, però basta ser del poble, o sigui que tenim que apoyar i tenim que viure i escoltar la ràdio en el partit. Jo no sé veure futbol sense ràdio.
Així, no?
No. Puc veure, apague, bueno, això ho fem molt, o puc estar inclús escrivint o en l'ordenador fent feina i escoltant-lo. O si el veig en tele també, pues apague el sonido. Jo sóc un fanàtic del món de la ràdio. Uh-huh. Ha viscut molt el tema, dorm sempre en mi, en l'orelleta de la ràdio. Uh-huh. Des de xicotet, al principi era per el tema de la música. Jo me recordo quan en Ràdio Luxemburgo, fa molts anys ja, van fer l'estreno del How You Deal Is Love, dels Beatles, uh-huh, que en una gran polifonia, una sinfònica, que és el que t'ha comentat antes, ja ells van ser entonces pioneros, i entonces ho van retransmitir de matinà, i jo estava en casa i vaig ficar a plorar, sentint el How You Deal Is Love de Beatles, en tota la filharmonia que tenia el que, bueno, va ser impressionant. Jo sóc un fanàtic del món de la ràdio.
Uh-huh. Doncs també aquest apunt, no, que l'hem colat.
De la tele, no. De la caixeta, no.
Cadascú tira cada un, no? La ràdio sempre fa companyia i pots estar fent el que siga, no?
Jo sense tele puc passar. Uh-huh. A part del tema notícies o informatius o temes culturals o temes d'investigació, a part d'això. Però jo sense la tele, però la ràdio no puc passar sense ella.
Uh-huh. O sea, que està apuntant-me, mira, que ja que estem l'encolat, perquè també és història d'un poble, no? La ràdio.
També. No, ahí està, en l'obra. Ahí està. No? Ahí està quan ell de xicotet, no? És que això és molt fort, Uh-huh. No sé qui m'ha parlat i no acabaríem mai. El teu temps, ell quan se fica en sa mare, quan acaba així a d'escola, uh-huh, Anyel Crodeliaga, se fica a escoltar per la ràdio ja lo de Matilde, Perico i Periquín, la cançó del Colacao d'aquella època, no? Això la gent quan ell dirà, bueno, això jo era, si tenia 4 o 5 anys, però és que ell també de xicotet, uh-huh, ja sense, per això jo ho ha fet inconscientment, mai sit, no és que jo m'ha dit, tinc que parlar de la ràdio, no, ella com sa mare escoltava les novel·les que entonces se radiaven. Uh-huh. No sé si tu sabràs que entonces inclús se feien obres de teatre en ràdio per la nit, uh-huh, i això m'ho tragava tot, i a l'hora de berenar i el xocolat i el sorcí de pa, jo escoltava el Matilde Perico en Periquín, entonces la cançó de lo del Colacao, entonces estava també les novel·les que feien molt dramàtiques, i després me tenia que tragar, això a ell, no? Me tenia que tragar el consultorio de Elena Francis, que això el temps m'ha dit a mi que pintava i sa història, però és que sa mare entonces escoltava el consultorio de Elena Francis i això, i Los Porretas, que era també, eren un relaix també d'humor, Los Porretas, uh-huh, tot el que t'estic parlant, tot se feia en la ràdio. Mira, jo de xicotet, claro, això li ho transmitís al personatge, no? Uh-huh. Que feia això, no?
Òbviament, no es pot negar, no? Ara recordarem aquesta data perquè quede clar, perquè la tenim ahí a prop al calendari, però també ens havies comentat ja, és que avui és un dia d'exclusives, avui mos rebentes d'exclusives, sí. Avui mos pujau l'audiència, segur. Fira del llibre, que també ja està sí, clara.
Que és molt important, ja vam acordar l'altre dia, supon que m'estic avançant, no faré ningú pecat venial, no de fer-la.
Ja. Tu va mollés i ja.
Però per fi ja, la setmana passada ja vam tindre clar en Xavi, també el Xando, i els membres de més llibrers d'ací del poble. Repetim lo que és la plaça Colom.
Entonces, a veure, Colom. aclarem plaça Colom, no? Perquè n'hi ha drama.
Eso es. Mercat Central, antics juzgats, en eixa placeta que n'hi ha, això, jo dic com si fos un pedestal gran, eixa, uh-huh, placeta, carrer Colom, en front de la iglesia de Font, tal i qual, allí, plaça Colom, Fira del Llibre, del 20... A veure, anem a agarrar per no equivocar-nos, havíem quedat en maig, això és, del 23 dijous, inauguració, al 26 diumenge, que ja saps si s'ha fetxat també quina fetxa és.
Entre festes i eleccions, però bé, que la gent ja que isca al carrer i se diumenge que l'aprofite.
Que mos elegissin a nosaltres, de passo, claro, també el tema de llegir. Sí. I també la placeta al costat de la iglesia, porta lateral, uh-huh, no? Sí. El carrer Colón queda a un costat, a banda, uh-huh, i allí a eixa placeta allí estarem. Al mateix lloc que l'any passat, perquè la gent que no pregunte, bueno, i on està eixa plaça? Claro, és que com a plaça Colón, busca...
No la reconeix tot el món, no? Així que més cèntric, no? La veritat és que, home, no és que el llaurador estiga malament, no? Com altres anys, però aquesta està més cèntrica.
Claro, està molt cèntric. El que passa és que el llaurador també... Primer, lo de la fira de diumenge no la podem... d'antiguitat no la podem llevar, no? Uh-huh. I després, lo que és ja la plaça d'abans, quan enfront del camp de futbol, no n'hi haurà lliga, però és que és molt gran, també. Nosaltres som els qui som, a nivell de llibreres també del poble i escriptors, vull dir que no... La nostra família no està creixent molt, més que som, el lloc és molt acollidor, però el gran problema que tenim és que la gent te pregunta, i on és? Bueno, ara serà el segon any. Primer se va fer en la plaça de Llaura, antes de fer allí, no? No, primer no, que ja porta molts anys. El que passa que soc recient incorporat, porta 2 anys en esta història. Però, en fi, esperem tindre afluència de gent. I que el temps acompanyi.
Això sobretot, però clar, a tants mesos vistes i ja parlar de l'horatge la setmana que ve s'ha arriscat, però bé, també ho recordarem, bé festes o després, perquè la voràgine electoral també estarà per mig, però bé, n'hi haurà temps per a tot. I no acaba ahir la cosa, perquè si l'escriptura és la passió dels últims anys, la música, havies comentat, ha estat sempre amb tu i tornarà a estar ja quasi per a donar la benvinguda a l'estiu, el 16 de juny.
Sí, jo sempre he dit públicament moltes vegades, i a més ho penso, que si no haguera sigut per la música, jo no m'haguera pogut dedicar a escriure. La música, el grup musical en aquella època, te dona una riquesa també de vivències i és la cultura de la mundologia, no? Que diuen, no? I nosaltres anem a celebrar el 50 aniversari, el grup que vam formar, no?, en aquella època, dels anys 66, 67, 68, que era Nosotros Unidos para un Mismo Fin. Encara moltíssima gent se recorda i te diuen N.U. Pumf, era tal i qual. Ja t'he dit antes que a micròfono tancat de que tu eres molt jove, no? Però entonces, ese grup, en companyia dels nosaltres, en aquella època n'hi havia molt rebombori a nivell del tema de grups musicals. Mos dient espeluges, barbuts. Mira si ara s'ha estirat també la barba, no? La meva ha canviat de color.
Però bueno, passa res, és el que toca.
I entonces celebrem, que això ja ho xerrarem si acas més avant, celebrem el 50 aniversari de diverses fases que este grup ha anat sofrint, del qual alguns components ja no estan. Tratem de recuperar la música dels anys 70, que entonces era tot en directe, no n'hi ha mentires, ni embolics en el tema de la música en directe, era directe.
Que fi ho has dit, eh?
Era, com?
Que ho has dit molt fi, sí, molt elegant.
No, però és autènticament veritat, i ha que reconèixer que la música ha evolucionat i en algunes coses és pitjor, i hi ha que ser sincers. Si no som sincers de nosaltres mateixos, doncs ho tenim clar que enganyem al públic. De totes formes, els oients cada dia saben molt millor que el que és la música en directe. Com la música en directe no se pot inventar res més ja. I entonces celebrem el 50 aniversari, entonces en nosaltres músics que s'incorporen i molta gent que col·labora, des de tècnics de sonido, o sigui, músics en directe, coros, i ho fem en l'audició d'ací de Villarreal, Rafael Beltrán Moner, que també m'unís una vinculació també en el mestre don Rafael Beltrán Moner de fa molts anys, i entonces a les 7 de la vespre, el diumenge, que ja no n'hi ha futbol, no n'hi ha eleccions,
no,
sí, ja sé. Ho fem el dia en l'auditorium Rafael Beltrán Moner a les 7 de la vesprada també, el dia 16. Però això, si acas més avant, ja anirem matisant. Avui és dia de primícies, eh?
Sí, a més aquesta activitat, aquesta actuació serà gran, molt gran, perquè ja n'esteu treballant de fa temps, sí. Solidària, això també que quede clar, no?
Molt important. En lo de la CE la col·laborem, que ens paguen també en els gastos de producció o publicitat, entonces és a benefici també de l'Associació de Lucha contra el Càncer, d'ací de la delegació local d'ací, de Villarreal. Que això, Paco Bielsa, en seguida li va aparèixer molt bé la idea, una frase que m'ha dit, vos se quedarà xicotet, diríeu que fer 2 dies. Jo dic, no, de moment un dia i avant, perquè això que consta ben clar que no ho fem, és una cosa altruista totalment, però no n'hi ha una segona intenció de allargar ese concert o traure-li partit o comercialitzar el concert. Se fa per aquests motius i perquè com a nivell sentimental, moral també, i molta gent també s'alegra i n'hi ha molta expectació del tema, i això no vol dir que canviar més avant a nivell de... en un lloc que reunisca aquestes condicions i sempre baix el punt de vista de que té que ser en a benefici d'algo o té que tindre una bona intenció, perquè nosaltres no fem tot això, que portem ja 6 mesos treballant i ensenyant i preparant, que això és una història que ha anat creixent molt més de lo que jo m'esperava, no? Però sempre ho farem d'una forma altruista i a més en molta alegria i en molt de gust, també.
Doncs tornarem a parlar, igual ja quan parlem ja no vos queden entrades, però bé, la qüestió és que ho tornarem a dir, no? Però que puga estar.
Per vosaltres, pels mitjans de comunicació, jo un dia vaig publicar la necessitat que tenim, igual d'autors, com de músics i tal, que som també un periodista de Galícia, en una gira mos ha dit, estos proletarios de la música. Jo ara també m'he considerat un proletari també del món de la literatura. Nosaltres necessitem molt els mitjans de comunicació, moltíssim. N'hi ha puestos, a lo millor, que t'has de fer cola. Gràcies que te cride per telèfon fa 2 dies i em dius, el dilluns a tal hora, això no té preu. Jo soc molt agraït en aquestes coses, perquè vos necessitem, vosaltres també necessiteu la notícia, per supost, no? Però com el tema de la cultura i la música també està com està, si no mos ajudem,
Bueno, així hem d'obrir les portes a coses locals, i a més tres en una que tenim avui com per a tancar portes.
Molt bé, perfecte. Jo m'ha alegrat molt, molt, molt d'esta entrevista, que ha sigut més com una xerraeta entre amics de donar notícies, sí, i ficar un poc el cor i els sentiments d'una taula.
Sí. I a part de tot això que no és poc, el que portes entre mans, algun altre llibre en marxa?
Sí, jo estic acabant, bueno, estic també en la segona edició el primer de Comienzos, té la sorpresa que té un largo recorrido, no? Uh-huh. I té efectes, encara s'està venent i arriba comentaris. I ara estic també acabant un altre llibre que no siguen de poemes, sinó són relatos curtets i frases, uh-huh, i també una altra novel·la. O sigui, no pare, no tinc temps, no sé el temps d'on el trac. Bé, jo li llevo el tema dormir, entre cometes, és greu, aquest tema.
Està molt valorat, no, el dormir.
Això ho tinc molt complicat, el tema de dormir. Però, en fi, de moment aguante. Tinguem salut tots.
Sí, sí, això és lo fonamental. I, Juan Gaspar, si et sembla, recordem aquesta cita que tenim més a prop. Històries d'un poble, fictícies, però begudes, no?, de les arrels d'ací.
Sí, sí, la línia a seguir és de coses del poble. Per això diem Històries d'un poble. I el dia 29, pues, la veritat, ens agradaria que l'entrada és lliure, per supost, hasta cobrir tot l'aforo, que diuen, no? Hasta cobrir tot l'aforo. I ahí estarem motos per firmar els llibres. També s'ha ficat un preu mòdic dins de lo que és l'editorial. Està ben editat, tal, uh-huh, i qual, i que serà un bon record dins de la història de la nostra modèstia, no? Serà algo molt, molt agradable, perquè és que conta unes històries del nostre poble, no?
I així també conèixer cadascun que va on tira, i així veure, no?, què significa el poble per a cadascun dels autors. Després, el maig, recordem, vindrà la Fèria del Llibre, ja ho parlarem, i en juny, un mes, així no, espaiaet per a agafar forces, l'actuació, no? Així que a no parar.
El calendari el tenim complet, i que el Villarreal mos siguis que en primera, que un poble de primera necessita un club de primera.
Doncs amb aquesta crida ens quedem, esperem que així siga i no siguem gafes, que així en aquesta casa el gafarrisme és molt important. Juan Gaspar Nebot, moltíssimes gràcies, i continuem parlant de projectes que de ben segur dins de poc continuen eixint del forn.
Gràcies a tu per haver-me invitat.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Villarreal, el primer gol es nuestro.
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios. ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta con productos de la zona y especialidad en arroces. Restaurante Terramar, tu restaurante. En el polígono Uy Fondo de Alqueríes, junto al peaje de la autopista. Entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
I nosaltres arribem a la 1:40 minuts del migdia, ho fem presentant-li al darrer protagonista d'aquesta jornada de dilluns. Ens acompanya el candidat a l'alcaldia del Partit Popular, Héctor Folgado. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria, perfecte.
Bé, jo crec que la primera pregunta és, que he de fer-li és perquè es torna a presentar a l'alcaldia.
Bueno, jo crec que perquè després d'estar treballant aquests 8 anys a l'Ajuntament, veient com tenim un govern, el del senyor Benlloc, que no està atenent realment els problemes de Vila-real, crec que hi ha molt per fer i crec realment que coneixem bé quins són els problemes de la ciutat de Vila-real, tenim l'equip per aportar-los a terme, tenim les solucions que en moltes ocasions els veïns reclamen. Al final tindre un coneixement també de la institució, en aquest cas de l'administració, que aspires a governar, en aquest cas la de l'Ajuntament de Vila-real, és fonamental. No? Hi ha partits que volen presentar-se nous, que jo sempre agraeix la participació de tots, evidentment, en política, crec que és algo molt positiu, però és important també conèixer què se faria una vegada s'entra l'Ajuntament, i nosaltres respecte a aquest tema portem 8 anys treballant de manera, jo crec que excel·lent, de la mà dels col·lectius i dels veïns, i per tant podríem aportar bones solucions per a Vila-real.
Bueno, què és el que pot aportar de nou?
Mira, Núria, jo l'altre dia, en un acte que teníem en els amics del Facebook, sí, que és una xarxa social que utilitzem molt, els vaig contar que la primera decisió que prendria si el 26 de maig els veïns se'n donen la seva confiança és baixar els impostos en Vila-real. Mm-hmm. Això queda molt bé quan un polític ho diu. Jo crec que en campanya tots els polítics diuen anem a baixar els impostos.
És molt electoralista, eh?
És molt electoralista. Per això ho he dit i per això volia explicar-ho. Per què prenem aquesta decisió? No és una decisió electoralista, és una decisió que faig justícia en els veïns. En Vila-real se va fer una revisió dels valors catastral l'any 2005, sí, i esa revisió se va fer en plena bombolla immobiliària i va fer que els valors de totes les nostres vivendes pujaren i se valoraren al màxim.
Sí.
I esa valoració se té que fer cada 10 anys. En gener de 2016 l'Ajuntament de Vila-real la hauria d'haver fet, i això haurà suposat una baixada dels valors de les nostres vivendes, mm-hmm, i per tant haurem pagat menys contribució, menys plusvalia, menys impost de patrimoni. Nosaltres li hem demanat a l'alcalde en diverses ocasions que demane aquesta revisió a la baixa dels valors catastrals i Benlloc ha deixat aquesta proposta en un caixó. Nosaltres, per tant, el que anem a fer és justícia als veïns. No ja van per a baixar la contribució, que l'alcalde la situa en el màxim històric, sinó també per a que paguem menys impostos en la resta de situacions i d'administracions com té comptat.
Bé, ara seguirem parlant una miqueta més de totes aquestes propostes que se plantegen per part del Partit Popular, però té l'equip format ja per a aconseguir l'alcaldia?
Sí, tenim l'equip i tenim les propostes que hem anat treballant en els veïns. Tenim l'equip quan el presentarem,
sí,
no?
Sí, clar, perquè té l'equip, però jo no el conec.
Sí, pues el coneixeràs i quan el conegues el reconeixeràs, que és lo important.
Val.
Reconeixer a l'equip.
Quins criteris a seguir per a formar-lo?
Pues nosaltres aspirem i considerem que ara sí que se van a donar la situació de que el Partit Popular va poder tornar a governar la ciutat de Vila-real,
uh-huh,
i per tant s'ha fet un equip per a governar la ciutat de Vila-real els pròxims 4 anys. Per tant, des de la responsabilitat, des de les exigències, des del treball que s'ha vist fer a aquesta gent, hi haurà continuïtat en algun aspecte, però també molta, molta renovació,
sí,
també cares noves.
Cares noves
en l'equip també del Partit Popular. Joves, ja el candidat ho és, però també hi haurà...
Més joves
també hi haurà en la llista i en l'equip. I com te dic, Núria, el que hem pensat és buscar els homes i les dones,
sí,
que reunissin els requisits que busca el Partit Popular per a poder liderar la ciutat cara al futur.
Doncs va, però durant el mes de març, cap a l'abril, tardaran molt en presentar-lo?
No, jo crec que ja en les pròximes setmanes hi ha uns processos interns que també que forma part del comitè electoral, però ja a partir de la pròxima setmana ja començarem a conèixer noms de la candidatura que aspira a governar la ciutat de Vila-real.
Doncs ja tenim ganes d'anar coneixent. Doncs bé, jo m'havia preparat una pregunta. 4 propostes per a millorar Vila-real. Me n'ha dit una ja, aleshores,
sí,
si vol dir-me 3...
Sí, no, perfecte. 3 ja van, ne tenim moltes més, però evidentment t'agraïs la possibilitat que me, sí, brindes per a aquestes 4. La segona és que la ciutat deixa d'estar més bruta i abandonada que mai. L'alcalde de la ciutat ha abandonat, uh-huh, la seva sort del manteniment del nostre poble i és algo que patim els veïns de Vila-real.
Sí.
Per tant, cal traure nous contralls de neteja que s'ajusten a la realitat de la nostra ciutat en l'actualitat. Cal traure un nou pla general d'ordenació urbana que acaba, sí, en el que van fer els socialistes l'any 1993 i que avui continua arruïnant a Vila-real. Cal recuperar per a la ciutat, per al centre de la ciutat, el centre de salut que els socialistes i Compromís ens han tancat.
Uh-huh.
Van tancar Torrehermosa desahuciant a 3.000 veïns i cal obrir-lo. Cal lluitar per al quart d'institut, cal,
sí,
eliminar els barracons del Carlos Sartou, cal pagar lo que se deu.
Però això no està en les mans del govern municipal, per exemple, a nivell educatiu.
Sí, sí, evidentment. Nosaltres el que vam fer quan governàvem en Vila-real i quan governàvem en la Generalitat va ser exigir al govern de la Generalitat que en la nostra ciutat hi hagueren les infraestructures educatives i sanitàries que mereixen els veïns.
Sí.
I per això vam aconseguir l'Hospital de la Plana, el Centre de Salut del Pilar i pràcticament tots els col·legis i instituts que s'han fet en aquesta ciutat els últims 30 anys. A diferència d'aquesta actitud respecte al govern de la Generalitat, encontrem el senyor Benlloc que ha sigut sumís respecte als seus companys i aquesta legislatura ha tingut que lluitar, per exemple, l'estació intermodal, que hauria sigut un element de creixement econòmic i social fonamental per a la nostra indústria i per a Vila-real, i la va perdre. La va perdre per a Canar a Castelló i després ens van donar compte de que no la va ni disputar realment. Per tant, necessitem un govern que no vulgui donar-li la palmaeta al president de turno, sinó que reivindique per al seu poble.
Bé, ha mencionat la neteja. Què farien vostès en matèria de neteja, que sabem que és, per dir-li-ho clar, el tema que més preocupa la ciutadania o dels que més preocupa la ciutadania?
Sí, i esa sensació de que el poble està més brut i abandonat que mai s'apuntala a partir de retallades que s'han experimentat. Jo he escoltat en moltes ocasions dir a l'alcalde anem a tindre un equipart mòbil, s'ha eliminat. Anem a tindre una brigada especial per a replegar els excrements dels gossos, s'ha eliminat. Anem a tindre... Tot això ha anat caent. I crec que és fonamental que tinguem un contracte de neteja viària i de recollida de basures que s'adapten a la situació actual de Vila-real. Els dos que n'hi ha, Núria, els va fer el Partit Popular, però es va fer fa anys i la realitat del poble ha canviat. N'hi ha la urbanització de la partida Madrigal ha anat demandant unes exigències noves, activitats que van eixint, infraestructures que poden anar apareixent i, per tant, el que ha de fer una administració és adaptar els contractes de neteja a la realitat actual del seu municipi. Ells l'únic que s'han limitat és a prorrogar els contractes del Partit Popular i el que farem nosaltres quan arribem serà reeditar uns nous contractes que s'ajusten, com dia, a les necessitats del poble.
Doncs m'agradaria parlar-hi també d'un altre tema. L'equip de govern utilitza molt l'argument dels empastres del PP, no? És una frase que utilitzen moltíssim per a explicar la situació econòmica que ha viscut el govern durant aquests últims anys. Vostè pensa que és responsable d'això?
Esta ha sigut la gran mentira de l'alcalde Benlloc, que ha tingut la sort de que durant algun temps calava en el veïnat. Quan un alcalde entra i sap que no va fer una millor gestió que l'anterior, li queden dues opcions. La primera que va fer Benlloc és intentar fer-nos creure que Vila-real avança, que tot va bé, que el poble baix les seues mans està controlat, i la segona, tirar per terra la gestió de l'anterior govern. I això és a lo que s'ha dedicat el senyor Benlloc estos 8 anys, a dir-nos Espanya va bien, Vila-real avança, Vila-real avança, i els anteriors eren uns empastreros. Claro, quan te dones compte de que això el veus gestionar i no s'ajusta a la realitat, l'altre dia me parava un veí, Núria, i me deia, com és possible que l'alcalde diga que li han sobrat 9 milions d'euros de l'any anterior si diu que el poble està arruïnat? I això és la realitat. Com és possible que un alcalde s'estiga gastant 2.050.000 euros comprant el Gran Casino per traslladar el despatx d'alcaldia al carrer Major, 2 milions més d'altres administracions que anien ahir a rehabilitar-lo, si mos diu que el poble està abandonat? I això és la realitat, no? I al final, al principi colava aquest mensatge dels empastres del PP, però ara ja no colen. Afortunadament, els veïns s'han donat compte de que tot això només eren que excuses. Com un alcalde està gastant-se 500.000 d'euros muntant un bar en Patos, que avui és un edifici abandonat en rates, quan diu que no té diners. Núria, un apunt llevant. L'alcalde Benlloc està fent-nos pagar als veïns de Vila-real la contribució més alta en la nostra història. Quan el Partit Popular va acabar l'any 2011, se van ingressar precontribució de 7.890.000 euros. I Benlloc va eixir al carrer a manifestar-se, va alentar replegades de firmes i dir als veïns que estàvem atracant al poble. Saps quina és la previsió de recaudació enguany? Prop dels 21 milions d'euros. 3.200.000 euros més de recaudació dels veïns cada any és el que aspira el senyor Benlloc en Issa. Congelar la contribució, que li diu ell, però realment és una pujada de la contribució el que està fent el senyor alcalde. Per tant, els empastres és l'excusa del mal governant. És l'excusa de qui no pot presentar-se a estos micros dient-los als veïns he fet això pel meu poble.
O sea, que vostès no entonen el mea culpa, no pensen que el Partit Popular en el seu moment haguera fet algo mal a nivell urbanístic.
Jo, i ho he fet durant estos 8 anys, hi ha moltes coses que jo faria d'una altra manera avui. És fàcil, a toro pasado, és fàcil dir com faries les coses, però també sé que possiblement la gran majoria de les excuses que Benlloc ha utilitzat per a intentar tapar la seva mala gestió són simplement mentires i excuses. Mm-hmm. Que ha anat dient-nos a tots que viene el lobo, que viene el lobo, però de veritat era només que la manera d'intentar ocultar, com dia, una mala gestió.
Bé, ha mencionat també el Gran Casino. M'agradaria parlar-hi també d'això, no? De l'Hostal del Rei i del Gran Casino, perquè són dos dels temes que vostès també trauen molt a la llum i que parlen moltíssim, inclús el critiquen, no? Critiquen l'adquisició d'aquestes dos edificis. Per què? Perquè no consideren que siga un patrimoni que s'hagi de salvaguardar per part de la ciutat de Vila-real?
És una pregunta molt interessant perquè cal resoldre. Clar. Primer, nosaltres, quan l'alcalde ens planteja comprem el gran casino, la nostra resposta va ser la que jo crec que diria qualsevol dels teus oients, Núria, en sa casa. Comprem, si ve la parella i li diu comprem un apartament, sí. Segurament el primer que diran és si podem.
Si hi ha diners.
Si podem, sí. Mm. I esa va ser la nostra resposta. Si l'Ajuntament de Vila-real pot permetir-se pagar 2.050.000 euros per adquirir aquest edifici, si se pot, sense pujar la contribució, si se pot, sense retallar serveis, si se pot, sense endeutar-se més, adelante. I ninguna de les tres condicions se van complir. Uh-huh. El senyor Benlloc va decidir comprar el Gran Casino, va pujar la contribució al màxim històric, va endeutar a la ciutat més i va retallar serveis. Després ens porta a l'engany, no? Quan a un li dius, a algun veí li dius, és bo adquirir patrimoni, jo crec sí. Que tots pensem que sí. Però Benlloc vol fer-nos creure que l'única manera de salvar el patrimoni és comprar-lo. I això és un gran error. Això no passa així. En ningun municipi d'Espanya té tots els edificis protegits, comprats per patrimoni de l'Ajuntament. La manera de protegir els edificis és catalogar-los. Mm-hmm. És tindre el catàleg de béns immobles i, per tant, impedir que ningú propietari puga fer res, puga alterar, puga tirar aquest edifici sense el permís de l'Ajuntament. Mm-hmm. I contra això que ha fet Benlloc? Pues Benlloc tenia una renovació del catàleg de béns immobles que li va deixar el Partit Popular l'any 2011,
sí.
Que l'ha tingut en un caixó i que gràcies a no aprovar aquesta revisió han hagut edificis que s'han tirat perdent patrimoni. Per tant, si me pregunten, vostè vol patrimoni? Sí. L'Hostal del Rei està en perill? No. El propietari de l'Hostal del Rei no pot fer el que vulgui a aquest edifici. Té que demanar-li autorització, com així ha fet a l'Ajuntament, per a fer una rehabilitació en la planta baixa, si vol fer alguna cosa en la façana, i serà l'Ajuntament el que li dirà sí o no. Per tant, l'edifici està protegit. Per tant, tenim la capacitat dels vilarealencs, sense tindre que gastar-nos ni un euro, de poder disfrutar d'aquest espai, sense tindre que costejar-lo en els nostres impostos. I també apunte una altra cosa sobre això. Sí. Hi ha molts comerciants que consideren que en comptes de tindre el Gran Casino el despatx de l'alcalde seria més interessant que poguérem tindre algun comerç que tirara del resto de comerç i que ajudara i contribuirà a sumar a la nostra zona comercial. Per tant, i se enfoca que l'alcalde li dona, porta en això, Núria, si són 2 milions de comprar-lo, 2 milions de rehabilitar-lo, més el que vaig a costar l'Hostal del Rei, podem estar parlant sobre 5-6 milions d'euros.
Per què diu lo del despatx de l'alcalde? Perquè ho han mencionat en algun moment des de l'equip de govern que vaig a traslladar-se el despatx de l'alcalde ahir?
Jo, que faig molt de cas al que la premsa publiqueu, i més quan són notes de premsa de l'Ajuntament, recorde perfectament una plana completa del periòdic Mediterrani en el que, als pocs dies d'anunciar-se l'adquisició, l'alcalde comunicava a este periòdic que la seva voluntat era traslladar la part noble, el despatx d'alcaldia i el saló de plenos a la primera planta d'alcaldia. És algo que nosaltres hem tret en el Vila-real en un minut, en moltes ocasions, és aquesta pàgina que la gent recordarà si ha vist del nostre Vila-real en un minut, que així no ho va comunicar. I després és el que ha passat, Núria, que els ha donat tanta vergonya, tindre que reconèixer que ahir anava el despatx d'alcaldia, que estan intentant fer creure als veïns que no, que era per una altra cosa. Però la realitat és la que és, la seva voluntat, quan el va comprar, era traslladar allà el despatx d'alcalde.
Bé, senyor Folgado, què pensen els seus amics de Facebook en aquest encontre? Què va traure en clar de tot això?
Pues molts dels problemes que nosaltres hem comentat avui van ser allí. La veritat és que vaig fer-hi en contra d'amics del Facebook perquè...
Molta joventut vaig veure allà, eh?
Sí. I me va motivar pues una jove, precisament, que l'altre dia en la nostra campanya a peu de carrer se va apropar a la carpa i que la vaig reconèixer perquè parlàvem molt per el Facebook però encara no ens havíem vist personalment. I és una persona que estava defendent el nostre projecte, inclús sense conèixer-nos personalment. I quan va passar, la vaig poder saludar, vaig entendre que era molt necessari poder sentar-me a fer un cafè a fer una cervesa,
sí,
en tota aquesta gent que compartim espai, on en el Facebook se parlen de molts temes de Vila-real, que seguís la nostra actualitat, on també els mitjans de comunicació, sí, esteu molt presents, i vaig llançar la idea de fer una quedada d'amics del Facebook, i la veritat és que el local se va quedar xicotet, i el que més m'ha agradat és que va haver molt de diàleg, molta contraposició d'idees, moltes propostes, i la gent va parlar, doncs, va parlar de la brutalitat dels carrers, va parlar dels camins rurals que estan abandonats, va parlar dels impagaments. Ara la ciutat de Vila-real està vivint com un mitjà de comunicació, té que fer ressò públic perquè l'Ajuntament no els paga els seus patrocinis. Tenim treballadores de l'Escola Infantil El Soler que han estat 6 mesos sense cobrar les seues anònimes. Tenim moltíssimes entitats, els col·lectius esportius porten temps sense cobrar, es llaurà els 3 anys sense les seues ajudes, tenim a les escoles infantils 3 anys, les associacions de veïns 2 anys. Per tant, van eixir tots aquests temes i m'he haig d'alegrar, Núria, de que els veïns conegueren en la profunditat que ho fan, quina és la realitat que s'amaga darrere del Vila-real Avança que ens vol vendre ben lloc.
Què li pot aportar vostè a la joventut? Perquè hem parlat de molts temes, jo sé que també, evidentment, la neteja és algo que engloba el col·lectiu jove, que el tema dels impostos també, però el col·lectiu jove, què li aporta el Partit Popular?
Mira, jo crec que en el col·lectiu jove hem d'apostar per ell, hem d'escoltar-lo, hem de recuperar els òrgans de participació. Jo era regidor de joventut, vaig crear la Junta Jove precisament perquè volia escoltar a tots els col·lectius de Vila-real, i la primera decisió que va fer l'alcalde Benlloc al entrar va ser eliminar la Junta Jove. Avui no hi ha cap organisme que replega a tots els col·lectius de Vila-real, i mira que en tenim de molts i molt bons, i no hi ha cap organisme perquè Benlloc va eliminar aquell que va crear el Partit Popular. Per tant, el primer, escoltar-los. Però també crear una ciutat per a que hi hagi treball, per a que s'aposte. Jo no aposte per allò de dir som ciutat de la innovació o donar marques buides de contingut. Jo aposte perquè de veritat ho materialitzem, perquè la indústria puga créixer al nostre municipi, perquè no se deixen escapar oportunitats com la de l'estació intermodal que haguera pogut generar molta economia en Vila-real. Per tant, els joves no hi avanten de pensar en ells per a fer el bus de la marxa o per a fer activitats d'oci, que també. Hem de pensar en ells per a que tinguin una bona educació i les millors infraestructures educatives, perquè tinguin un futur laboral en la nostra ciutat. I va molt llogat això, Núria, el tema dels polígons industrials, que lamentablement coneixíem esta setmana, que fa este estiu, l'estiu passat, l'alcalde anunciava que havia aconseguit 3.200.000 euros per a polígons industrials, i ara ens hem d'adonar de que s'han perdut 2 milions d'euros per el camí per la mala gestió de l'alcalde Benlloc, i això són oportunitats de creixement, de millorar la indústria, de crear oportunitats laborals en Vila-real, i és també un dels fronts que el Partit Popular anem a treballar.
Bé, hem de parlar de Vox, perquè li perjudica o li beneficia al Partit Popular que aparega Vox a Vila-real?
Mira, te ho he dit al principi i m'agradaria insistir en això. Jo anime a tots els teus oients, als veïns de Vila-real, que s'impliquen en la política. No n'hi ha res més que pugui enganxar, que és apassionant, que treballar per millorar el teu poble. Jo m'encantaria que els teus oients volguessin sumar-se al Partit Popular. Però si no és així, els convida que se sumen a qualsevol de les forces polítiques que hi ha o que ne facin una de nova. Perquè Vila-real no és una cosa del qui se creu l'amo del poble. Vila-real no és una cosa de Benlloc. Vila-real és una cosa de tots, ho ha sigut sempre. I per tant, de la pluralitat, de la participació de tots, ha d'eixir el Vila-real millor per el que estem treballant. Si hi ha partits nous, com Vox, com Podemos, com Demòcrates Valencians, com Ciutadans de Centre Democràtic, que volen participar de la vida política, jo la primera lectura que faig és perquè hi ha un govern que no els representa, perquè hi ha molts veïns que no se senten representats perquè està governant-los. I per tant, entre tots hem de canviar això.
Però especialment al Partit Popular li pot perjudicar, li pot restar vots?
Pues bé, jo no entenc per què llavant ens pot restar Vox o ens pot sumar Vox. Nosaltres, la participació de totes les formacions polítiques, jo crec que ens suma a tots, no? I sí que veig, evidentment, que en Vila-real va haver un canvi. I ese canvi, que tal vegada en anteriors eleccions no podia dir-ho d'aquesta manera tan alegre, perquè els números no donaven, l'altre dia pues, m'ha alegrat veure una enquesta en la que l'alcalde, en els seus millors escenaris, tenia que assumir que havia perdut la majoria absoluta. I és veritat, l'alcalde de Vila-real, després d'estos últims 4 anys, crec que en una gestió molt deficient ha perdut la confiança de molts veïns i, evidentment, se vislumbra un canvi de govern en la ciutat de Vila-real que pot vindre a donar de la mà d'altres formacions.
I es plantejarien pactar en algun partit? Tenen alguna línia roja que s'hagin marcat?
Jo crec que la línia roja que pot haver en Vila-real és treballar per un Vila-real millor. Tots aquells que vinguen a sumar i a fer de Vila-real una ciutat millor, una ciutat que progressa...
Inclús pactar en Benlloc?
Jo crec que en Benlloc hi ha moltes coses que ens separen. També segur que hi haurà algunes que ens unissin, però crec que no és un pacte que poguérem estudiar, perquè evidentment crec que avui Vila-real està paralitzada per culpa de Benlloc, i per tant, això no és el poder per el poder. I per tant, pactar en algú que no crec en el seu projecte, que és un projecte d'enganyar els veïns. Nosaltres diem allò d'incomplit, però directament el que és mentira. Jo convido els veïns a que repassen els reculls de premsa que puguen tindre al seu alcance, totes les propostes que l'alcalde ha llançat als veïns, que la majoria d'elles són mentira. Per tant, pactar en algú que està disposada a mentir als veïns no és la millor opció.
Bé, la gent diu, tan mal seduen, jo veig esplenos, i és que seduen fatal, com pot ser això? No és només de cara a la palestra, o és que realment seduen tan malament?
No, nosaltres contraposem projectes polítics que són molt diferents, i sí que és veritat que l'alcalde, al meu entendre, abusant de la seva condició d'alcalde, fa mítings interminables en el pleno. Nosaltres ens tenim que senyar els 3 minuts que ens dona, ell pot estar 30 minuts parlant, i sí que en algunes ocasions s'excedís. Hem tingut que viure que ens diga que tenim el cap ple de basura o que som uns troglodites, quan simplement estem contraposant un projecte, quan simplement l'únic que fem és no pensar igual que ell. Allò del pensament únic crec que afortunadament ha quedat arrere, i que tot aquell que vulgui reeditar allò de que el que no pense igual que jo s'equivoca o està contra mi, doncs bueno, i aquestes idees almenys en nosaltres no van.
Bé, senyor Folgado, jo crec que arribem a les 2 del migdia, però tornarem a parlar pronte, perquè com ha anunciat vostè, en breu ja tindrem la presentació del seu equip, o sigui que jo crec que no tardarem molt en veure totes aquestes llistes, i tornarem a parlar, perquè això només és l'inici d'una precampanya electoral molt consistent, molt intensa.
Tornarem en aquest equip i en aquest programa, que segur que il·lusionarà els veïns.
Gràcies.
Gràcies a tu, Núria.
I nosaltres ja tanquem aquest programa d'avui, ja saben que demà és festiu, que tornarem el dimecres a partir de les 12:05. Adeu. We were born to fly, so let's keep living till it all falls down. Let's close our eyes and let the moment. Together, we're in.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. L'actualitat de l'esportiu bàsquet Vila-real, cada dimarts al voltant de les 7:30 a Ràdio Vila-real. L'equip de Primera Nacional, fins als prebenjamins de tots els equips, dimarts al voltant de les 7:30 a la 92.2 de la freqüència modulada.
Vila-real Esports, Ràdio Vila-real.
Les 2:05. Patir sabíem que anem a patir. Sobretot després de veure que el Rayo marcava en la primera jugada.